Salutacions. L'ús del mòbil a les aules de primària, de secundària i batxillerat es veurà més restringit a partir del setembre, amb l'inici del curs 2024-2025, arran de l'aplicació de noves limitacions a les normes d'organització i funcionament de centre, NOF, del Departament d'Educació. Malgrat que infantil i primària quedarà totalment prohibit l'ús de mòbils, als instituts només es permetrà treballar amb ells en casos especials i amb finalitats educatives. Quan Media ha preguntat als 19 instituts de Sant Cugat, públics, concertats i privats, quina és la seva normativa actual per saber com l'hauran de modificar. La majoria, ja des d'aquest curs, estan aplicant una normativa més restrictiva i, per tant, el canvi es notarà menys. L'alumnat de segona primària de les escoles de Sant Cugat s'han unit a la 19a cantata infantil enguany sota el títol L'hora del conte. La trobada musical es celebra durant tot aquest dimecres al Teatre Auditori en tres sessions i que apleguen uns 250 alumnes en total per cantar durant gairebé una hora les cançons de la cantata que hibrida en el teatre i la música. El calendari està farcit de dates importants, aniversaris, Nadal o vacances. Per als amants de la lectura i per als llibreters i llibreteres, aquest dia clau és Sant Jordi. Quan tot just falten uns dies per a la Diada, des del celler de llibres fan quatre propostes ben variades per al lector per assegurar-se que, tot i la diversitat de gustos, tothom pugui trobar un llibre que l'evadeixi entre les pàgines unes quantes hores. Un cor furtiu, de Xavier Pla, i Play Like a Girl, de Marina Amores, són les lectures d'enguany triades de no ficció. En l'àmbit de ficció destaquen Arriba a les mans, de Tamara Marín, i Història d'un piano, de Ramon Gené. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat celebrarà una nova edició del concert de Sant Jordi aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Auditori. El concert serà dirigit per Josep Ferrer. Serà protagonitzada per temes simfònics d'autors catalans del segle XX, amb la cirereta de dues peces del britànic Benjamin Britten. Una d'aquestes serà Montjuïc, Suite of Catalan Dance, on apareix un fragment del Pagal i Joan santcugatenc. I en clau esportiva, la West de Tenis Taula ha sumat diferents èxits al top 8 estatal i al campió de Catalunya veterans. 6 palistes santcugatencs han competit en un torneig que reunia els millors 8 jugadors i jugadores de tot l'estat espanyol. Mariona Munné, 5è en juvenil, Ferran Paredes, 5è en cadet, i Roig Ibert, 5è en infantil, han aconseguit els millors resultats per a la West. Fins aquí la informació. Es podeu seguir al Twitter, al Facebook, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora amb la informació de servei i anem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquesta hora, bàsicament, ens quedem amb l'extrem nord de Barcelona. Hi ha hagut un accident just a l'inici de la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, la cua ha arribat fins al nus de la Trinitat, i ara, bàsicament, hi ha problemes per totes les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. Sobretot la B20, la pota nord, venint des del Maresme. Pensa que parlem d'una cua de més de 3 quilòmetres des de Badalona fins al nus de la Trinitat. Aquesta cua de més de 3 quilòmetres compacta, com et deia, pota nord, B20 d'entrada a Barcelona. També es veu afectada la Ronda Litoral en sentit Besòs, ja amb aturades uns 3-4 quilòmetres des de la zona de Sant Adrià de Besòs, i les dues autopistes que enllacen amb aquest nus, C58 i C33, dues autopistes que passen des del Vallès cap a Barcelona, ja carregades des de la zona de Montcada i Reixac. Per tant, ens quedem amb aquests problemes, com et deia, a l'extrem nord de Barcelona. De moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de circulació còmoda i fluida.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Anem al Transmet per saber com està funcionant el transport públic, Albert Garran.
Doncs avui dimecres parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui passa pel Connectats Carles Martínez, de Castellà del Vallès. Ell és el cap d'imatge de l'Ajuntament de la ciutat i té una llarga trajectòria en el disseny. Ens apropem al seu procés creatiu i li preguntarem com veu el futur del disseny. El nostre company Jaume Clapés ja és amb ell. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Sí, ja tinc el Carles Martínez aquí als estudis de Ràdio Castellà. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jaume.
Ets el cap d'imatge de l'Ajuntament de Castellà del Vallès. I vull preguntar-te, ja arribarem aquí, però primer vull preguntar quan neix el teu interès pel disseny.
Doncs neix una mica de casualitat, com a vegades neixen aquestes coses. Jo volia ser fotògraf, en realitat, o m'agradava la fotografia. No sé si es pot voler ser fotògraf, o simplement ses, no? No ho sé. Però m'agradava la fotografia i em vaig començar a interessar per fer algun curs o alguna carrera de fotografia, i no em vaig trobar. Aleshores, el que vaig trobar més semblant era disseny, perquè tenia una assignatura que era fotografia, i era una carrera de 5 anys, i vaig pensar, doncs, que era millor que fer un curs d'uns mesos, no? I així va començar.
I a on vas estudiar, Josep?
Vaig estudiar a l'Escola Illa de Sabadell, però en aquella època els exàmens finals es feien a la Llotja de Barcelona, o sigui, estaven com vinculades.
I com recordes aquests anys d'estudi? Vas acabar d'enamorar, ja que la teva intenció era la fotografia, et vas enamorar allà pel disseny, o com va anar?
Sí, de fet, és com un procés, també. El que passa és que jo crec que, en el fons, el que a mi m'agrada és comunicar-me amb imatges, ja sigui gràfiques, o sigui fotogràfiques o de vídeo. Al final, jo crec que el que necessito és expressar... Un cop l'Albert Pla li van preguntar per què feia música, o per què escrivia cançons.
A veure què va dir.
No, i va dir una cosa que crec que és molt interessant i que des d'aquell moment me l'aplico una mica, eh? I ell va dir que havia trobat en l'escriptura de cançons la manera d'expressar el que tenia dins. I que hi havia gent que era incapaç de trobar com fer-ho i que ell havia tingut la sort de trobar-ho i, a més, poder-s'hi dedicar, no? I jo crec que una miqueta a mi és el que em passa, que és com m'expreso, d'alguna manera, amb imatges o amb lletres o amb fotos o amb vídeo, no? I penso que és una mica això, aquesta necessitat de treure el que tens a dins d'una manera, pues, que arribi i que comuniqui alguna cosa.
Llavors, què hauria de tenir per tu un bon dissenyador?
Un bon dissenyador gràfic, entenc,
gràfic,
eh?
Sí.
Primer, tenir molt clar que no és un artista, en principi, sinó que és algú que ha de comunicar un missatge, no? Tu et demanen, mira, hem de fer un cartell pel Connectats. Doncs el que primer has de fer és aconseguir que arribi el missatge aquest. Després, evidentment, quan més estètic sigui, doncs segurament millor. O quan més l'estètica respongui a la funcionalitat aquesta, millor, per dir-ho així, no? Perquè és veritat que el disseny sempre s'associa a una mena d'estètica per l'estètica. O sigui, hi ha gent que pensa que el disseny és fer coses boniques. I no és això. I arriba un moment en què te n'adones que això no és així i que és molt més important comunicar que no pas fer una cosa bonica. I després, si és bonic, millor. Però, en principi, el que hauria de fer un dissenyador és comunicar el missatge que se li demana.
Ja que parles de l'estètica, a vegades, què és l'estètica? A vegades tinc la sensació que l'estètica és possible que estigui lligada al moment actual. No és el mateix l'estètica d'ara que l'estètica de fa 10 anys, és possible?
Suposo que en moda és així, o potser és així en alguns aspectes, no? Quan jo em refereixo a l'estètica, sempre acompanya la funció, que és això que et dic, no? Jo parteixo molt del concepte de l'escola Bauhaus alemana, que és una mica la que va introduir aquest concepte d'industrialitzar una mica el disseny o l'art, no? I penso que és una mica això. Jo em refereixo a estètica a que sigui una cosa que acompanyi el missatge, que acompanyi el que vols dir. O sigui, jo el que no vull mai, i que crec que des de fa uns anys sóc molt auster, per dir-ho així, és afegir coses perquè siguin més boniques. O sigui, hi havia el Mario Schenazzi, que és un gran dissenyador que viu a Barcelona, que diu que quan ornamentes és que la base és dolenta, no? I una mica és això el que s'hauria de transmetre als alumnes de disseny o als dissenyadors. Quan necessites anar posant colors o anar posant formes sobre d'una cosa perquè no acaba de funcionar, és que la base no és bona. Si la base és bona, en blanc i negre i amb una tipografia de pal sec, potser n'hi ha prou, no? Quan has de començar a ornamentar, és que hi ha alguna cosa d'allà que falla. I per això el més important sempre en qualsevol disseny és el concepte. Sempre, sense cap mena de dubte. Si el concepte és bo, la resta surt sola. Si el concepte és dolent, comences a afegir, i al final mires i dius, és que això no s'aguanta.
Em surten dues preguntes, això que has dit. Per una banda, Per això l'helvètica, la lletra helvètica, la font helvètica, potser perquè és una de les lletres més eixutes, potser és per això que s'ha servit tant en disseny, o jo almenys quan penso en una font pel disseny dic l'helvètica, perquè és eixuta, senzilla, neta, potser és per això, perquè té molt poc ornament?
Sí, sí, claríssimament l'helvètica. A més, això que deies tu de l'estètica i de les etapes en el temps, l'helvètica em sembla que és de l'any 56 i avui en dia encara es fa servir, i d'aquí 25 o 50 anys estic segur que es farà servir, perquè és una lletra absolutament perfecta i llegible, neta, clara, funciona sobre qualsevol fons, amb qualsevol color. Calen altres lletres, seria la pregunta, segurament, bueno, per divertir-nos una mica. Però si tot fos amb helvètica, jo estaria feliç, també.
Estaria bé.
Jo en tindria prou, sí.
Ah, molt bé. Em sembla una bona declaració. I pel que deies del concepte, pot haver-hi... Clar, entenem que tu ara treballes a l'Ajuntament i no el que has dit. S'ha de fer tal cosa, s'ha de comunicar tal cosa. I després entra el procés de fer el concepte d'aquella cosa. No? I pot ser que estigui aquí, i és aquí on és l'important del dissenyador, en crear del que ha de comunicar, crear un concepte darrere fort per comunicar-ho?
Bueno, jo és com treballo, eh? Tampoc estic fent aquí un cànon de com s'ha de treballar.
Bé, perfecte, perquè una de les preguntes també era com és el teu procés creatiu.
Bé, és una pregunta que crec que és impossible de respondre. Hi ha un punt, hi ha un moment on no es pot respondre, però sí que el meu mètode, per dir-ho així, és... Primer, quan em demanen alguna cosa, m'intento informar molt sobre allò que em demanen. Buscar referents, buscar gent que ja ho hagi fet alguna cosa similar, o buscar exemples, etc. Informar-me molt de qui m'ho demana i per què m'ho demana i a qui va dirigit. I un cop tinc això al meu cap, comença un procés diari. O sigui, jo vaig donant voltes a les coses. Per això intento no tenir masses projectes alhora, perquè si no podria quedar en un estat de xoc raro. Aleshores...
Perquè entenc que no hi ha pauses, que tu ja tens tots aquests conceptes i pot ser que estiguis caminant pel carrer anant a comprar el pa i de sobte clic.
Sí que això sona molt de pel·lícula o d'artista bohèmia, però el meu cas és així. Jo vaig donant-li voltes a les coses i arriba un moment, que és aquest punt on et dic que no sé explicar, on hi ha una mena de connexió estranya, interior, i es crea una idea o es crea un concepte i sobre allò és sobre el que treballo. Però mai, on jo com a mínim no sóc capaç de començar a treballar amb algú sobre el qual no tinc molt clar aquest procés que ja he fet i que ja m'ha portat a una mena de, no de resultat, però sí d'on vull anar. I a partir d'aquí comença la part de realitzar gràficament o visualment aquesta idea, no? I després és quan comences a treballar quin estil, si ha de ser amb colors o no, amb quina tipografia... Normalment és l'helvètica, però a vegades tinc baixons i n'agafo una altra. Però és aquí on li dones forma i una mica que això... Aquí sí que potser et dono la raó en què té a veure amb el teu estat d'ànim, amb la teva edat o amb l'època amb la que vius, no? Això sí que l'estil... Aquest estil, com acabes determinant alguna cosa, pot ser que influeixi un pèl en l'època. Però com arribes a la idea, com la desenvolupes i a on vols arribar, jo crec que això és un procés intern que té més a veure amb tu i amb tot el que has après i amb tot el que has absorbit, per dir-ho així, que no amb una tendència del temps.
Jo, en tot cas, no crec que sigui com això que dius d'un bohemi... No, jo crec que moltes vegades el procés creatiu és una cosa de l'inconscient, no? D'agafar tots els inputs i d'alguna manera el teu inconscient treballa fins que dius, a què això era?
Sí, sí, i de fet aquest moment és com meravellós, eh? Perquè a vegades no passa mai,
clar,
no arriba.
Clar, aquest és el problema.
Però quan
les dates d'entrega moltes vegades...
Sí, però abans al principi m'estressava molt amb això i cada cop menys, perquè al final, bueno... aprens un ofici també i saps que si no t'arriba aquest moment entregaràs una cosa que és acceptable, per dir-ho així, no? Però és veritat que quan t'arriba aquell moment que quadra tot, que ja dic que no passa sempre, et sents com, ostres, no? I t'asseguro que aquests dissenys són els que passen anys, te'ls mires i segueixen estant igual, segueixen produint-te el mateix. En canvi, els que fas una mica així per ofici, que acabes traient feina, al cap d'un temps te'ls mires i penses, ostres... Igual no.
No, a mi em passa... Bueno, tu saps que jo edito vídeos, faig l'edició de vídeos del Bram, i em passa exactament igual. No? Sempre busco un dispositiu, alguna cosa que em vehiculi tota l'edició d'aquell vídeo, i a vegades no apareix, no? I has de tirar de, bueno, pues això, d'ofici, d'una cosa més estètica i formal que no pas d'un concepte fort darrere de... I bueno, és, no sé, és el que deies tu, al final, un dissenyador dius que és un artesà, a vegades, no? A vegades pues, s'ha de tirar de les habilitats.
Jo crec més que és un artesà que un artista, perquè a vegades et diuen, no, l'artista ets tu, i jo penso, ostres, no, jo sóc més aviat un artesà. Però és veritat que hi ha moments, per que sigui, per casualitats còsmiques o pel que sigui, on veus alguna cosa que has fet i penses, ostres, això està per sobre de la resta, no? Però bueno, tampoc no t'ho has de creure massa perquè després tornes a la realitat i ja està, no? Però bé, són subidons que t'ajuden a anar tirant endavant i que et tornis a enamorar de la teva feina, no?
I quins projectes per tu han sigut més satisfactoris? Que diguis... alguns d'aquests que ens has dit, no?, que perduren al llarg del temps, que te'ls tornes a mirar i dius, estupendo.
Mira, hi ha una cosa que tenen en comú. I és que sempre té molt a veure amb qui te l'encarrega. Si qui te l'encarrega et dona llibertat i confia en tu i té un punt de valentia, normalment el projecte surt diferent. Si qui te l'encarrega té pors, li fa por el que diran o el que pensaran o li fa por arriscar-se, no sé què, acostumes a frenar. I quan frenes, jo crec que et talla la creativitat, no? Jo recordo, així per sobre, bueno, tots els del Bram, tinc una aprecia especial perquè sempre m'han donat moltíssima llibertat i és com una mena d'aire, no? D'aire fresc, que cada any tens la possibilitat de fer alguna cosa que et surt de dintre. I també l'altra part, una és qui t'ho encarrega i l'altra part és des d'on surt el projecte. Hi ha projectes que surten molt del cap, que és algun molt cerebral, però hi ha projectes que surten del cor, per dir-ho així, no? D'una part més emocional. I quan això es combina, quan algú et dona la seva confiança i tu treballes des d'aquest altre espai, acostuma a sortir una cosa que t'emociona a tu i que emociona a la gent, també. Emocionar no vol dir que plorin, vull dir que els hi genera alguna cosa, no? Com quan veus una obra d'art i la mires i no saps per què i et per dintre et remou, doncs una mica això. I jo penso que tenen a veure aquestes dues coses. Llibertat, per una banda, confiança, i després des d'on tu la fas.
A mi ja t'ho vaig comunicar, que a mi l'últim disseny que vas fer pel Suma em va semblar deliciós de veure, i deliciós, i a la vegada comunicar perfectament el que anaven a fer el dia de la marató, que feien conformaven aquest oceà, i tots els dissenys eren éssers marins que cadascun amb les seves particularitats es desenvolupava, no?, en el fons marí.
Suma té una altra cosa, que és un projecte que li tinc molt, molt carinyo, que és que la gent que el fa des del cor, també. Aleshores, quan sumes tot això, és difícil que surti malament, perquè hi ha com molta emotivitat en allà, hi ha com moltes ganes de fer les coses pels altres. No per tu, sinó pels altres. I quan això s'ajunta, es crea una mena de màgia. Ara, igual estic donant conceptes que la gent pot pensar que és tot molt, molt així.
Esotèric.
Però no, vull dir, és real. A vegades t'ajuntes amb gent i t'aporten una sèrie de valors i de sensacions que tot fan treballar d'una manera diferent. I per això jo intento que tots els clients que tinc, al final els que duren són amics. No són clients ja, són amics, perquè s'estableix un vincle que fa que les feines tinguin un altre sentit.
I tu com veus el futur? Ja per anar tancant l'entrevista, cap on va el disseny? Perquè jo crec que ara hi ha un gran què amb tota la intel·ligència artificial, com a part del disseny, en molts altres àmbits, tothom està una mica a veure què passarà amb això. Tu com ho veus?
És molt difícil, eh? Suposo que per l'edat amb la que m'agafa, la veritat és que m'ho miro amb cert recel i com amb certa incredulitat, però és veritat que la intel·ligència artificial ha arribat d'una manera superbèstia, amb unes possibilitats enormes, però ens hi podem perdre, també. O sigui, jo penso que hi ha aquesta part que et deia del pre-fer alguna cosa, aquesta part d'anàlisi, d'estudi, de reflexió, que, evidentment, de moment, com a mínim de moment, una màquina no la pot fer. Però sí que les possibilitats que et dona en el després són espectaculars, són rapidíssimes, són econòmiques, per un. Clar, t'ho imagina't, fer qualsevol projecte que necessitis un il·lustrador, un fotògraf, un escenògraf, un direcció d'art, un director d'art, no sé què, i mitjana artificial t'ho pots fer tu en una tarda, és veritat, ens estem carregant tres feines, no?, que t'acabo de dir així ràpid. Però les possibilitats són infinites. Jo penso que la gent que s'hi adapti ràpid, que aconsegueixi transformar aquesta eina pels seus interessos, se'n sortirà i d'una manera molt alta. El que no, doncs es quedarà pel camí.
Per acomiadar-nos, quina cançó ens has portat?
Mira, és molt difícil de triar, escollir una cançó, perquè jo estic escoltant música unes 7-8 hores al dia, és la meva manera de concentrar-me, i és molt difícil. Primer anava a dir Leonard Cohen, perquè és algú que m'ha acompanyat des de fa 30 anys i sempre em funciona, i costa molt trobar gent que et funcioni, no? Però n'he escollit una altra. He escollit una cançó de la Billie Eilish, que es diu I Love You, perquè és una noia que té 23 anys i em sembla espectacular el que crea, l'atmosfera que crea, el sentiment que hi posa, el que transmet. Em sembla brutal que amb aquesta edat hagi aconseguit això, i a més amb un estil absolutament personal, que no té res a veure amb estils que pot assemblar-se alguns, però és com una cosa genuïna, i a mi m'agrada molt la gent que és honesta amb ella mateixa i que d'aquesta honestedat transmet coses amb molt sentiment, no? I aquesta cançó l'he escollit, en té com 7 o 8 que són espectaculars, de les que jo conec, potser en té més, i em sembla brillant, no? Però aquesta cançó, a més, té un videoclip d'un concert que us recomano des d'aquí, si no l'heu vist, que està en un llit amb el seu germà, que és el que l'acompanya tocant la guitarra, i, bueno, si ets capaç de deixar que t'entri a dins, el que sents és meravellós. Per això l'he escollit.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Moltes gràcies per passar pel Connectats, Carles.
A tu, a vosaltres. We fall apart as it gets dark. I'm in your arms in Central Park. There's nothing you could do or say. I can't escape the way I love you. I don't want to, but I love.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Amb molt de gust. Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa.
Després de passar per diverses feines relacionades amb el món de la cuina, el terrassenc Jordi Colomer va muntar Jordi Cuina, un espai de gastrosalut amb menjar per emportar de qualitat i tallers per a tots els públics, infants i adults. Sergi Estapé conversa amb el nostre protagonista.
Doncs estem amb el Jordi Colomer, de l'espai de gastrosalut Jordi Cuina. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Explica'ns una mica, qui ets tu, no? Vens d'una família del ram, del sector, i aquí és on t'inicies, no?
Sí, a veure, la meva família a casa tenien un negoci de carnisseria, cansaladeria, i llavors va arribar un moment que van haver d'adaptar-se a les necessitats que hi havia en aquell moment, i van començar amb els plats preparats, que si una espatlla de cabrit, que si una espatlla de bec, que si un rodó de vedella, bueno, lo típic, una vedella amb bolets, etc. A partir d'aquí jo vaig acabar el quart d'ESO, era un molt mal estudiant, i els de l'escola Pia em van dir, escolta, nen, vés a fer alguna cosa que no sigui estudiar. I, per tant, l'ofici més proper que jo tenia era la cuina. Vaig anar cap a la Joviat de Manresa, allà el primer trimestre vaig treure molt bones notes, i inclús el meu pare es pensava que falsificava les notes. Va ser 4 anys superben aprofitats a l'escola Joviat, vaig treure un aprenentatge brutal, i a partir d'aquí doncs, bueno, vaig començar a voltar com molts altres cuiners fan, que si França, que si Andorra, la Seu d'Urgell, Llívia, Puigcerdà, Barcelona, Sant Sebastián... Bueno, dintre de lo que en aquell moment eren primeres figures, Martins Berasateguis, Carmes, Ferrans, Santi Santa Maria, allà sí que hi vaig treballar amb nòmina com Déu mana, l'hotel al Castell també, la Torre del Remei amb el senyor Boix, va ser una temporada brutal i molt, molt, molt enriquidora. I a partir d'aquí, doncs, apa, vam tornar cap aquí. Aquí he estat, doncs, a restaurants com la Gourmanteria, aquí darrere nostre, amb la Laia, i llavors vaig tindre un moment de crisi personal culinària i vaig dir que jo baixo del carro, vaig anar a intentar treballar de venedor d'assegurances, vaig fer de pintor, fins que de cop i volta un dia em surt l'oportunitat d'anar-me'n a treballar a l'escola Labet. A l'escola Labet vaig dir, bueno, potser hi aguantaré un mes, un trimestre, a veure què passa. I vaig aguantar 7 anys. I aquest any passat em vaig llançar allò que se'n diu la manta al cap, no? O la tovallola al cap, i no se m'ha acudit res més que muntar on estem ara, l'espai Jordi Cuina Gastrosalut.
Què ofereixes? Perquè ofereixes diverses coses dins de Jordi Cuina.
Sí, Jordi Cuina no és un simple lloc o no és un lloc de plats preparats com pots trobar a qualsevol altre lloc de Terrassa. Aquí tu entraràs per la porta i no veuràs ni una safata ni una bandeja amb cigrons, amb llenties, amb amanida russa, amb plat de pasta, sinó que tot el nostre concepte, el que volem és que sigui un plat, vale? Que tu t'emportis el plat com si el servissin un restaurant. Vale? Unes presentacions acurades, unes tècniques de cocció. Treballem molt, molt, molt el que és la cuina a baixa temperatura i al buit, de manera doncs, que organolèpticament, a nivell de sabors, a nivell de proteïna, vitamina, doncs, no perdem tants nutrients i proteïna doncs, que pugui tenir el propi producte. I bàsicament el nostre diferenciador d'un altre espai de menjar preparat és que donem un plat preparat individualitzat, val? De manera doncs, que, bueno, com has pogut comprovar, per exemple, donem aquesta setmana en el menú un hummus de mongeta blanca amb una sardina fumada i avellanes. Vale, una presentació curadeta, una presentació doncs, amb cara i ulls. Intentem doncs, que sigui el que a mi m'agradaria trobar en un restaurantet. Vale? Més o de més o menys nivell. A partir d'aquí doncs, la gent és prou crítica per anar-me dient, escolta, hòstia, això és ben parit, o això, nano, aquí ja has patinat.
Diríem que és un menjar per emportar diferent, no? Del típic dels canelons, el pollastre a l'as, el que deies, l'amanida russa, sinó que hi aportes un factor afegit més.
Un plus, ah, exacte. Per exemple, aquesta setmana, sí, hi ha un menú de la setmana o plats de la setmana que sí, que faig uns canelons. Són uns canelons de rústic, molt ben parits, però la beixamel no és una beixamel normal, és una beixamel de mascarpone. Vale, a partir d'aquí, doncs, el gust de la beixamel és un punt més cremós, és un punt més italià, de la mateixa manera doncs, que he pogut fer aquesta mousse de aquesta beixamel de mascarpone, tinc en aquests plats de la carta el tiramisú clàssic. Vale, per exemple, la crema de pastanaga. La crema de pastanaga podria donar doncs, un litro de crema de pastanaga, tal qual, pam, o, en el meu cas, que ho faig? Ho combino amb una fruita, de manera doncs, que fem una crema de pastanaga amb mango i iogurt. Vale? Una forma diferent doncs, de combinar els plats.
Has apuntat, sobretot, el tema saludable. No tens... Hi ha una dietista que és la que més o menys ajuda i bueno, a partir d'aquí feu plats que siguin també saludables, no?
Sí, correcte. O sigui, nosaltres, per exemple, intentem un cop per setmana, un cop cada... Bueno, ara ja és un cop mensual, abans ho fèiem setmanalment, que això, això era una bogeria, i ara de forma mensual la Laura Labèrnia, que és la nutricionista que nosaltres tenim a darrere, doncs em diu, Jordi, cuidado que per aquí estàs passant-te amb els greixos, o cuidado que els hidrats de carboni que estàs donant són massa elevats. Procura treballar més producte de temporada dintre del del que nosaltres podem tenir. Treballem en producte de temporada, molt baix en sal, és una de les coses que sí que... Hi ha algun client que em diu, hosti, és que és un punt dolç. Dic, a veure, posar sal és fàcil i per persones amb problemes de sal, d'hipertensió, etc., doncs aquest és el nostre target de clients que realment ens ve aquí i ens diu, hosti, és que està guai, no?, que el fet de poder-ho tenir baixet de sal i que si fa falta, això és el forn...
Mentre parlem, el Jordi va treballant, eh? Ha tret uns canelons que fan una pinta impressionant. Bueno, jo és que em quedaria aquí tot el dia. Continua, perdona.
Doncs, espera't, m'he perdut, eh?
No, dèiem això de la dietista, no? Que és la que controla una
mica. Sí, i a partir d'aquí, doncs, la dietista doncs, em va assessorant una miqueta doncs, dintre de les necessitats que com a clients nosaltres tenim. Inclús si hi ha algun client, per exemple, ara tinc una senyora gran doncs, que em fa una dieta molt especial, baixa amb tota una sèrie de productes. Doncs jo vaig traspassar aquesta clienta a la nutricionista li va fer la visita i derivarà el que és el seu menú personalitzat. Con la qual cosa doncs, hem arribat a tindre persones que tenen problemes gàstrics que només poden menjar 3 mongetes tendres a la setmana. I jo els hi plantejava doncs, el fet de dir, pues va, avui et faig un conill que és molt baix en graixa, un altre dia et faig un xai que també és molt baix en grassa, i t'hi poso una mongeta tendra cada dia. Saps? De manera que arribem al que el teu doctor de l'estómac et demanava. O sigui, hem arribat a fer bogeries dintre del que és una dieta normal, saps? Que ja no sabem què és la normalitat, tampoc.
També. Fas una sèrie de menús, no? Hi ha menús depenent de cada situació, no?
Sí, llavors dintre del que és el menú, tenim el que és el menú ara ja és mensual, és un menú mensual, doncs crec que són 7 primers, 7 segons i uns 6-7 postres o 8, ja perdo una mica. Llavors ara també introduïm el que és el plat del dia o el plat de la setmana, cosetes doncs així doncs, que sortiran un puntet més econòmiques, que crec que ja és prou econòmic el menú que oferim. I llavors el que sí que doncs, tenim són diferents tipus de menú per lo que són els càterings. Des del menú més petitonet, que ja en diem el menú petit, que és per gent, jo què sé, una empresa doncs, que vol fer un petit break a l'hora de dinar. Doncs mira, 4 aperitiuets, una mica ben presentats, amb el que és el nostre format de xarrup, i llavors unes escalivadetes, una amanideta i un pollastre. I ja està. I
a partir... L'elaboració, o sigui, tot a partir de les teves receptes, no?
Sí. Aquí no hi trampa ni cartó, aquí ho fem tot, saps el que vull dir? O sigui, hi ha algun client que em diu, és que et passes la vida aquí, surto el dematí de casa a les 7 i ets aquí. A més, això és una vidriera, no? Estàs aquí, tornes al vespre a les 10 de Barcelona i encara estàs aquí. Collons, que no tens casa. Una mica pregunta-li a la meva dona, no? També, pobreta. Uh-huh. Sí, la veritat és que excepte els croissants, vale? Els croissants sí que els compro prefets amb una empresa de França, vale? Tot el demés ho fem aquí. Tenim el vici doncs, de ser artesans. Hi ha algun col·lega que em diu, escolta, baixa de l'artesania i puja a l'empresaria. O sigui, has deixat de ser artesà cuiner i has començat a ser empresari. Saps? Una mica és... Però bueno, encara m'aferro, eh? Jo sóc una mica aferrador a aquesta artesania i a aquesta individualització de les coses.
Parlem d'un altre fort de Jordi Cuina, que són els tallers, no? Per a totes les edats, tots els gustos, no?
Sí, realment nosaltres vam començar el que és les tardes de... Em sembla que van ser els dimecres i dijous, llavors ja ho hem ampliat a la de dimarts. Aquí tenim una franja de tallers de cuina per a nens, que va... En principi anava dels 5 als 12, l'hem baixat dels 4 i l'hem pujat fins als 14. Estem supercontents de com està funcionant. La veritat és que cada dia no el tenim ple del tot, però cada vegada ens anem apropant més al sold out, no? I llavors el que sí que ens agrada molt fer és el que diem el taller temporal, vale? Taller de primavera és ara, el taller d'hivern que ja va passar, vindrà el taller d'estiu, és un taller que es fa per adults, amb un menú degustació de 17 plats, els quals doncs, s'elaboren, els elaboren els participants que venen, màxim 6 persones aquí al local, més gran que 6 persones, cap problema. Ja hem decidit agafar, marxar amb tots els, amb tots els instruments cap a casa del client. I llavors el que fem és això, un menú degustació d'uns 16 a 17 platets, els quals s'elaboren els propis participants i llavors a l'hora de menjar, o sigui, a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, se senten en aquesta barra que tenim aquí i jo els hi emplato i viuen el que és el que podríem dir el que és un dia laboral en un restaurant gastronòmic.
També sortiu al carrer, no?, si fa falta cuinar.
Sortim. Ara aquest cap de setmana, per exemple, ens anem a Castelló, al poble de Torreblanca, amb una despedida de solteres, o de solters, bueno, de, sí, solter i soltera, però hem fet despedida de solteres, hem fet... Què més hem fet? Hem fet aniversaris per a nens, que llavors el que fem és el pastís d'aniversari, se l'elaboren, entremig de l'elaboració i fem algun joc infantil. Jo vinc del món de l'esplai, recordo una mica el meu passat de Sepitu, saps? Esplai Sepitu.
Sepitu és un esplai molt, molt típic d'aquí de Terrassa. Doncs Jordi Colomer, de Jordi Cuina, aquest espai de gastrosalut, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot el que oferiu i tota aquesta... Podríem dir que menjar per emportar una mica, no sé si dir diferent o amb una altra dimensió.
Bueno, és una dimensió desconeguda la que hem entrat nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres i casa vostra, casa meva és casa vostra.
Gràcies.
Connectats. Soc el Jaume Clapés, de Castellà del Vallès, i us volia recomanar la sèrie Ripley, que s'ha estrenat fa poc a Netflix. Aquesta minissèrie de 8 episodis és una nova versió del personatge de Thomas Ripley, que va crear Patricia Highsmith, i que va aparèixer en 5 novel·les, sent una de les seves més conegudes, una titulada L'enginyós senyor Ripley. Títol en castellà és El talento de Mr. Ripley, que potser a molts us sonarà, perquè hi ha diverses adaptacions cinematogràfiques. Tenim una de bastant antiga, que és A pleno sol, del René Clément, i una més nova, del 99, dirigida per l'Anthony Minghella. Jo tinc present, molt present, aquesta adaptació del 99, i és molt interessant com aquesta sèrie se'n distancia i sembla que sigui el contrapunt. Dona una nova versió d'aquesta novel·la que és increïble d'observar, ja que la minissèrie és en blanc i negre i això fa que tot sigui més trist, més cru i més decadent. A la pel·lícula es dona una imatge d'una Itàlia idíl·lica, de colors clars, groguencs, platges plenes de gent, gent molt ben vestida i gent molt bonica, gent molt atractiva, com podrien ser els tres protagonistes de la pel·lícula del 99, que eren la de Gwyneth Paltrow, el Jude Law i el Matt Damon. En canvi, en aquesta nova versió tenim l'Andrew Scott, el Johnny Flynn i la Dakota Fanning fent els tres personatges principals, que donen una nova versió, una versió d'uns personatges molt més reals, no tan estilitzats, no?, amb aquesta marca Hollywood que se sol dur a terme en aquestes produccions. Doncs, en canvi, en aquesta nova sèrie són personatges més terrenals i que tenen més arestes, sobretot en el cas del protagonista, en aquest cas interpretat per l'Andrew Scott. No veiem aquest estafador que feia el Matt Damon, que és una persona molt estilitzada, molt intel·ligent, molt calculadora. Veiem un personatge que és un estafador i que més aviat sembla que se'n van sortint a mesura que li passen les coses, que no ha planificat i que en el fons és una mica sapastre. I m'imagino que és en aquesta estructura de 8 capítols en lloc d'una sola pel·lícula en la qual el seu creador, Steven Zaillian, ha pogut aprofundir en aquests personatges i donar-los tot una altra visió, segons he pogut informar-me, doncs, més fidel al que era el llibre. Aquest creador, per que tingueu unes referències, és guionista, té molta experiència com a guionista, és el guionista de la llista de Schindler, de Steven Spielberg, és guionista de l'Irlandès, de Martin Scorsese, de Missió Impossible, del Brian De Palma, o de Gangs of New York, també del Martin Scorsese. En resum, l'aconsello per a aquells que vulguin fer un viatge a la part fosca dels éssers humans reals, imperfectes i complexos. Us deixo amb una peça de la seva banda sonora, composta i conduïda per Jeff Russo. Potser és una de les peces més alegres, tot i que no ho és gaire, potser és una de les peces més alegres, però que al llarg de la sèrie aniran girant cap a uns tons molt més foscos que ens acompanyaran en aquest interior d'aquest personatge tan fosc.
Arribem al moment de l'entreteniment, al Coses d'Ara. Avui Oriol Carreras i Sergi Estapé ens parlen d'un viatge que segur que més d'un de vosaltres que ens escolteu alguna vegada s'ha proposat fer, sobretot si pensem en la canalla. És un viatge a Disney. No sé per què, avui els he donat per parlar d'aquest tema. Bona tarda, nois.
Què et passa amb el micro? Que tenies problemes?
Sempre hi ha algun problema.
No, és que no s'ajusta, sí.
No s'ajusta a la realitat?
Queda estar a l'alçada de la boca,
això
no?
Això és un tema a debatre, eh? És un tema de debatre. Sí? Hi ha gent que li agafa el micro quan allò... Saps allò que... Bueno, tu ho has fet moltes vegades, que has fet de coses... Aquests que surten al carrer i pregunten a la gent que et vol agafar el micro. Això és...
Ah, sí, sí.
La gent que te'l vol agafar.
Quan entrevistes algú, no?
Sí, no l'agafi. Ja el sé agafar.
T'agafen del canell, a més.
Sí, del canell.
No t'agafen el micro del canell.
I llavors se'l posen així, eh? Sí, sí. Així a la boca, directe. Escolti, senyora, que aquí
quan presentes un acte també que cedeixes la paraula...
Sí, sí, també.
No? Jo ja dono el micro.
Sí, va, escolti, ja. Ah, perquè tu ets una persona avezada en aquestes qüestions. Jo he presentat molt pocs actes a la meva vida.
I quan... Sí, home, però sí que n'has fet.
Un, em sembla.
I llavors, quan cedeixes el micro, a vegades quan parlen molt, s'obliden que tenen el micro i el posen així com raro.
Sí, i no se'l sent.
I no se'l sent.
I, fan... I mentre va movent la mà amb el micro... I
va movent, perdent. Exacte. Van fent tots els moviments
perquè
amb el micro.
Perquè estem aquí...
Sí, sí.
I clar, llavors...
Oh,
I aleshores... Ja,
sí,
passa, és veritat, eh?
Això, sí, sí,
això
curiós.
Té tema. Però això s'hauria de fer més aviat un programa de televisió, no? Que es veiés les imatges, no?
Sí, clar, no seria molt radiofònic, oi?
Molt
bueno,
bé!
Podríem, sí, podríem fer això, eh? Bona tarda,
Carme. Ja era hora, eh?
Més, amb coses d'ara, sabeu que abans fèiem el cosa d'antes...
I tant,
quan vulgueu, eh?
Un altre cop. Tot i que sempre vaig filtrant coses d'abans,
sí,
eh?
Bueno, això és maco, sí, és maco.
Sí, sí, com per exemple...
Quan fem avui... coses de futur, que farem, suposo.
No, jo crec que aquesta temporada ja acabo, no?
No.
Sí, jo crec que ja estic.
Vas lligat...
La meva recta final... Sí, no,
llavors,
sí.
Què faré jo?
Això, que de fet no ho havíem parlat, hauré això ja ho signo ara. Aquesta és l'última temporada.
Home, no.
Bueno, escolta, ja parlem
per
de ser, Disney.
Però has de pagar la clàusula de rescissió,
sí,
del contracte.
Sí, pago el que sigui.
Disney?
Disney.
Disney.
Quan dius Disney ja et ve al cap de... Què et ve? Blancaneus, tots els personatges de Disney, no?
Sí. Puc explicar una anècdota?
Sí, endavant. Endavant.
Jo vaig anar...
Il·lustrem-ho amb música de Disney.
Vaig anar a París. La meva filla era molt petita. I clar, quan va entrar, ella volia veure els típics, els Mickeys, els Plutos i tal, i va veure una figura...
El Jordi diu que té un déjà vu.
Sí, va veure una figura, una estàtua que hi havia allà, i li va començar a dir... Fora aquest senyor. I era el Walt Disney. És a dir, la meva filla volia veure el Mickey, la Minnie, no volia veure aquell senyor. Li va dir, fora aquest senyor.
En el Walt Disney?
Sí.
Viu?
No, viu no, home.
Va,
és igual.
Dic que potser se li va aparèixer el fantasma de Walt Disney. Oh, no, soy Walt Disney.
Home, no diuen que el tenien congelat.
Congelat, però això és mentida. Això que després han dit que és mentida. Jo crec que...
Imagines que compres una nevera de segona mà, un congelador de segona mà, un arcó d'aquells, i ja dins hi ha el Walt Disney?
Jo vull pensar que és veritat.
Sí?
Jo vull pensar que és veritat. I que després han dit, mira, saps què és mentida?
Si tu vols pensar que és veritat, és veritat.
Segur que van dir que era mentida perquè després de fer Frozen, saps? T'havien dit, ah, saps què? Diguem que és mentida i ja estic fora.
Però clar, llavors podien començar a congelar tothom. Per exemple, Paco Martínez Soria està congelat o no?
Podria ser, podria ser. O José Luis López Vázquez o Capri, per exemple.
O Adolfo Suárez.
Que, de fet, els tancs aquests de congelador sempre estan al final del supermercat. T'has fixat, això, dels grans superfícies? Bueno, doncs parlem de Walt Disney, perquè resulta ser que un matrimoni gran ja de certa edat, com tu...
Val, molt bé, sí, de certa edat, sí.
Clar, la gent que ens està escoltant no sap quina edat tens.
Jo tinc 83 anys, no ho saben.
I s'ho creuran. I estaries aquí.
Jo vaig estar a la batalla de l'Ebre.
Estaries aquí, sí, va, sí, i tant. Vaig anar i tornar.
Bueno,
doncs això, un matrimoni gran, el que va fer va ser voler fer un regal a la seva família, que això ja n'ha vist.
En
que...
quin país has dit?
Això
no
de... No ho he dit.
No ho he dit.
Dels Estats Units.
Ah, dels Estats Units.
No és passiu. Bueno, sí,
però
si
ja
vols...
tenen el parc d'Orlando. Van anar a Orlando?
A Florida, no. És que, a veure, el que volen anar, exacte, és... volien anar a Disney World.
Sí.
A Orlando,
sí.
Que és el mític. I llavors el que volíem fer el regal a la família, això. Que hi ha avis que són molt generosos, que diuen, saps què? Obrim, saps? Traiem els diners de la rajola, de sota la rajola.
Per què els avis tenien més diners que nosaltres? Per què?
Això
si deien que era una època tan dolenta, avis, i tan dura...
Avis i besavis.
I besavis.
Sí, sí.
Inclús pares.
Sí, sí.
Nosaltres som la generació desgraciada que no tenim un duro.
Bé, jo sóc d'una... No, perdona, no.
Tu quan arribes a una reunió diuen que la renta per cap i te puja, sí, això, sí, diuen, eh?
Segurament. Ja no, un dia t'ensenyo, si vols. Jo, a tothom que em diu això, si voleu us ensenyo les meves factures i tot.
No, estic disposat. No, que plorarem els dos. No, digues.
Sóc totalment transparent.
Tornem al
rato. No, que dic que fa molta ràbia, per exemple, a la meva família, t'assabentes de dir, sí, tenien uns terrenys allà, ah... Tenien, clar. No, bueno, ben bé no eren seus, però...
Eren seus
No, de fet, no. I llavors què teníem? Res, no teníem res.
Llavors descobreixes que Can Carreres, que era un barri, allò, tot era vostre.
Exacte. I, llavors,
i ara ja no queda res.
No, és mentida, això. Però n'hi ha que també et diuen, no, si jo tinc 4 duros i tenen pasta. Saps?
La gent que té pasta, no, o sigui, no parlo de Mancio Ortega, la gent que té pasta així com de Terrassa, que els coneixem,
sí,
tots diuen que no tenen duro i fan el plurico.
Ah, això
no
mateix.
No conec cap que no faci
això
el plurico.
Això mateix. Uf, vaig fatal, sí, eh?
I els veus comprant... dius quan dius alguna cosa així? No,
veus comprant en un supermercat molt conegut d'aquí a la ciutat, que són... allà al supermercat aquell, veus la gent de centre.
La gent de pasta.
La gent de pasta. Bé, bueno, doncs això. Doncs aquest matrimoni, suposem que era gent de pasta, i van dir, diu, fem una inversió aquí amb la família... Vinga. I tots cap a Disney. Igual, que xulo poder-ho fer, això. Saps? A dir, hosti...
Però hi ha un però, no?
T'han de sobrar molt els calés. Però què va passar? Que allò que passa, que ho poses en el cercador, poses Disney i t'apareixen diverses opcions, sí, i ells van posar Disney, van fer la cosa, van fer el pagament, però van fer el pagament equivocat. Mm. Van fer el pagament a la plataforma Disney. Perquè es veu que a la plataforma Disney hi ha unes targetes regal que tu pots dir, em gasto tant, em gasto no sé quant. I llavors amb això, doncs, jo què sé, per exemple, vull regalar una targeta de Disney Plus.
Sí, sí, sí.
Vale? Doncs te la faig. Sergi, rebràs
una targeta. Sí, sí, sí.
Doncs ho van fer amb tots els membres de la família. Es van pensar que les targetes eren entrades per entrar a Disney World. Es van gastar ni més ni menys que... 9.850 euros. Bé, 10.000 dòlars americans.
Amb targetes del Disney Plus?
Sí, sí, sí.
Molt bé, bueno, doncs tindran...
No, clar, llavors quan se'n van adonar, o sigui que tota la família va rebre les targetes del Disney Plus i ets, puc veure Disney i tal.
Bobby.
Va dir, no, però si no era aquest el regal, no era aquest. Era un viatge a Disney
i
World
i
tal.
I van fer dels camps de futbol de tonto.
No, llavors una de les netes de la família va dir, diu, faré un TikTok, que això es fa molt ara. Sí. O sigui, qualsevol error, heu de vigilar amb això, fills, filles...
Filles, nets, nebodes... Nets.
De no comentar els errors dels grans fent vídeos de TikTok. Va fer un vídeo i aleshores Disney va estar al cas d'aquesta notícia i va dir, ja ho arreglem,
ho
van arreglar. I els hi han posat temps il·limitat amb productes Disney de tele i tot això, aquestes coses. I ara, clar, què ha passat? Que tothom diu, a mi també m'ha passat, no? Clar. Per a veure si cola, però no, ja no cola.
Però fixa't, si finalment no hi han anat al parc.
No, llavors hi van anar, sí, perquè els hi van arreglar. Els,
sí, els avis al final els van gastar 18.000 euros.
Sí, sí, menys, un pastón. No. Jo no hi he anat mai. Sí. Bueno, sí, mentida, sí que hi vaig anar. Hi vaig anar, però com si no hi hagués anat. Perquè bueno, era tan car...
No, dic que hi vaig anar, però jo crec que els fills eren massa petits. Ja no se n'en recorden. Ostres, sí, tenen...
Però això ho diuen, això ho diuen. Bueno, està sonant una música que no és. Estem al Coses d'Ara, eh? Coses d'Ara. Ai. Això és un noi que va fer tota una sèrie de... Va fer una cançó amb tota una sèrie de frases relacionades amb pel·lícules Disney. Bueno, doncs ja està, el tema Disney ja estaria. Comento una altra cosa?
Sí, tens un tema suplent?
No, sempre tinc temes.
Podem anunciar. Atenció, sisplau. Home.
Atenció, sisplau.
Es retira Disney i entra...
Entren els vàters.
Ah! Entren els vàters. Mai ho he jurat, eh? Molt gràfic, il·lustratiu. No, és il·lustratiu.
Escolta, perdona, busca a internet un so. Com ho busques, això? Cisterna, vàter...
No, és que no passa res, és una cosa natural.
Més concretament dels vàters, parlem del germà del vàter, que és el bidet. El germà oblidat. El germà ja, diguéssim, que ja no es fa servir el bidet, d'alguna manera.
Pensaves
a dir alguna cosa?
Pregunto.
No, es veu que molts pisos ja no es demana el bidet.
Ja no es demana,
ja ni
això
es posa.
Em consta.
El que sí, als anys 80... 70...
Te posen la Thermomix en vez del bidet.
70, el revistero, ja. Els 70-80, el que sí es posava ja de sèrie, és el bidet. Saps com els cotxes que, abans sí, deien elevadures elèctriques? Doncs aquí hi ha, pum, el bidet. Doncs el bidet que de fet, el que...
Era el baró de bidet, segons la trinca.
Exacte, o sigui, ve de França. O sigui, el tema ve de França i de molt enrere, eh? Estem parlant de l'edat mitjana, possiblement.
Ah, sí? Sí. Hi havia bidets?
El que passa és que es va fer més popular gràcies a Napoleó, que es veu que el feia servir...
El Joaquim Fènix, Napoleó. No,
Napoleó, l'autèntic.
Ah, l'autèntic.
Sí, el cover no. Perquè anava molt en cavall, el Napoleó, saps? Que ja li buscaven un cavall que fos baixet com ell, eh? Perquè, si no, no arribava a terra. No, a veure, no podies posar rodetes al cavall.
No, que sí.
Ni una escala. No sé com pujava aquest senyor. Però es veu que portava molta estona muntat al cavall i que li feia mal tot el que seria... Saps? L'estructura, diguéssim, a l'entrecuix.
Sí.
I llavors, perquè li passés el dolor, es posava amb un bidet de color vermell, per cert, que el van heredar els seus familiars. Veus? Això, dius, què poso la meva herència?
Els convoquem a la lectura del testament del seu padrí.
I
els nebots, sí. Un bidet de color vermell, a repartir.
Sí. No, en aquest cas li va deixar en herència en el seu fill, cosa que li va fer una il·lusió
tenia
tremenda.
Tenia un fill, en Napoleó? Es deia Napoleó?
Jo crec que en tenia més d'un.
Tu has conegut mai algú que es digui Napoleó?
No.
Jo sí, un jugador que va jugar al Terrassa, que es feia dir Napo.
Napo.
Sí, perquè clar,
home, està bé. O Leo.
Va jugar al Terrassa, sí.
León.
León, Napo o León.
León.
Ah, així dius Napo, León. No Napoleó, sinó Napo, de nom.
Bueno, passaries bastant malament a l'escola, no?
És maco, aquesta secció m'agrada, perquè anem, anem de pal a pal.
Es van obrint...
Anem de pal a pal.
Tinc un altre efecte d'aigua, si vols,
pel
tema del bidet. Això fa pixera, eh? Bueno, de fet, el bidet...
Home, amb la sequera, amb el trajís de sequera i tot, això és una aigua desperdiciada.
De fet, el bidet sempre s'ha situat per higiene íntima, sí. Vale? I sobretot amb les dones, estic parlant del segle XI i XII, que es veu que les dones el feien servir com a anticonceptiu. Es veu que després de mantenir relacions sexuals, s'anaven ràpidament cap al bidet i feien la cosa i d'aquesta manera deien. Que era com una mena d'anticonceptiu, però que, bueno, que no és real, això. No és real, perquè després es deia que no. Després es deia... Saps?
Aquesta bueno, fixera s'acabarà?
No, pot durar el que tu
pot
vulguis.
Pot durar el que vulguis,
Bueno, el cas és que el bidet s'ha tret, s'ha eliminat, i en molts casos també el bidet el que es feia servir com a... es feia servir pels peus. Es posant els peus en allà, que això no sé si ho has viscut, tu, però a mi m'havien netejat els peus al bidet.
De petit, aquells peus negres de tot el dia.
Sí, tu t'havien fet o no?
No. Però escolta'm una cosa, no era il·legal, hi havia una normativa que deia prohibido lavar a los niños...
Espera, que tenim una cançó dedicada també al popó. Espera, que així ho il·lustrem. Digues.
No, que per què, el motiu pel qual... Ara ja no...
Aquesta és bona, perdona, eh? T'agrada aquesta?
Torna boig.
Vinga. Digues.
Si me la pogués implantar al cervell, me la implantaria. Escolta'm una cosa, per què ja no quan es fa una construcció ara nova, no pongueu
més aigua?
No pongues bidet. Per què? Hi ha algun motiu?
Perquè no es fa servir.
Ja.
Consideren que no es fa servir. És més, si el posen, el fan retirar. Això hi ha estudis científics que no tinc ara mateix, però que certifiquen que el fan retirar. Sí, això és el que he pogut trobar.
No, és que em ficava la curiositat per saber per què, si arriba un moment que la gent diu aquí no em posis bidet, que no...
És més, jo a casa meva en tenia i el vaig fer retirar. O sigui, el vaig treure jo.
Tu a mà, així, arrencant-lo?
No, de veritat. El vaig treure jo i el vaig tirar, i és molt xulo, eh?
Quan tires un bidet?
Sí, perquè es trenca. D'aquells...
Jo és que quan em vaig comprar el pis...
No es va trencar, el vaig acabar de rematar.
La banyera era de ferro colat, però no és conya. O sigui, la feinada que vam...
De ferro colat?
Era una cosa bestial, que pesava...
Ja no perdo, eh?
I la vam retirar, em van ajudar famílies i tal, i llavors quan la vam tirar a la deixalleria, la vaig veure caure,
sí.
Va ser una de les satisfaccions més grans de la meva història. Explico masses coses personals.
Sí, és que a mi una de les activitats que més m'agrada és anar al punt verd, allà als contenidors.
I anar tirant.
I anar tirant coses.
O anar veient com tira la gent.
Home.
I dius, goita, un bidet.
Perdona.
Feu apostes amb la gent.
Jo quan en jubili...
Tres bidets i quatre bates.
Jo quan en jubili he deixat estar de construccions. Home, vaig al punt verd allà a mirar com tira la gent.
I
com t'alliberes de les coses. Jo he arribat a fer neteja en aquesta... Bueno, en fi, ara anava a explicar una cosa igual. Bueno,
explica, què volia.
No, res, no, que he arribat a fer neteges importants, que anava a dir en aquesta casa, no, que era molt divertit tirar les coses, que quedes a gust.
Sí.
Bueno, en fi, ja ho tindria.
Potser de ferro colat no ho era, però passava molt. Jo crec que sí que era de ferro, però en fi.
Bueno,
passava molt, molt.
Ara
molt,
no pesen tant.
Tenim que portar entre no sé quants.
Ara no pesen tant, però sí que costen de treure, que també n'hi tret de banyeres.
Ah, perquè llavors hi ha allò del... No, treu-me una banyera i posi'm un plat de dutxa.
Sí, ah, això mateix.
Això es fa molt, ara.
Que això és el següent canvi. Sí. Treus el bidet i per tenir més lloc fas la dutxa. Però ja pensant en el futur, de dir, no, és que quan sigui gran a la banyera ja no... Saps?
Mira que era bonic, banyar-se.
Era bonic. I quan els nens es fan grans, ja.
Sí.
També ja dius, els nens ja no els banyo a la banyera.
Jo recordo haver vist gent que es banyava amb dos o tres fills a la banyera. És broma.
Sí, sí, no, jo tinc fotografies...
I l'aigua negra, al final, aquella aigua negra,
això,
negra.
Tots els que hem tingut fills, a manera de traïció, si de cas, al cap d'uns anys, podem publicar aquestes fotografies dels nostres fills banyant-se amb altres, que no són els teus fills.
Ah, em portes a l'asilo, tranquil.
Tranquil, mira. I publiques la fotografia. I ja està, no passa res.
Molt bé, doncs ja en tenim prou, no? Fins la setmana vinent.
Jo crec que sí.
Va, molt bé. Doncs vinga.
Doncs vinga, aquí s'acaba el Connectats d'avui. S'acaba el Coses d'ara. Doncs tanquem la paradeta. Serà fins demà, a partir de les 4 i 3 minuts. Gràcies a tots. Acabeu de passar molt bona tarda.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
This will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie. 'Cause no, 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 yeah, you no, 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 you gotta try.
She that I'm leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She's feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things.
Ràdio Sant Cugat.